Bon dia, són les 8.
Bon dia per notar ambient càlid. Que no ens enganyi el matí fresc, perquè al migdia tornarà a fer calor de la bona.
Molt bon dia, com esteu? És dimarts 26 de setembre de l'any 2023. Comencem el supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà, que avui destacarem que els partits de l'oposició de Palamós demanen la dimissió de l'alcalde Lluís Puig per l'afer de la multa de trànsit. També destacarem un petit incendi a la deixalleria de Calonge i Sant Antoni o que Palafrugell ha arribat a un acord per la circulació de la carretera vella de Calella. Tot plegat en aquest dimarts, que fa 22 minuts que ha sortit el sol i és moment de saludar tot l'equip que farà possible el programa del dia d'avui. Paula Brines, bon dia.
Hola, bon dia.
També la Maria Alsina, bon dia.
Hola, molt bon dia, Ferran.
En Rafael Corbí, bon dia.
Hola, bon dia.
La Carla Soló, bon
dia. Hola, bon dia.
I la Falga Sanyes, bon dia.
Bon dia.
I l'Anna Romero, bon dia.
Bon dia.
Tot plegat, doncs, com dèiem, avui que és dimarts, comencem el repàs dels titulars.
C'est quoi la mort, les vies d'avant? C'est quoi la pluie, quoi le beau temps? C'est quoi qui arrive droit devant? C'est quoi ces rides sur mon visage? Pourquoi elles viennent cafeter mon âge? Même si vieillir est un naufrage. C'est quoi ces fleurs et son amour? Mes frères et sœurs et leur cœur lourd. Placard fermé à double tour. Parce que c'est ça la vie. Parce que c'est ça. C'est son jasmin, c'est comme son Liban qui s'efface. On croyait qu'elle voyait trop grand, qu'elle dessinait comme un enfant. Pourtant c'est elle qui voyait loin. C'est ça la vie, et ça l'amour. Que ta tête fleurisse, fleurisse toujours. C'est ça la vie, et c'est ça la mort. Que ta tête fleurisse, fleurisse encore. Parce que c'est ça la vie. Parce que c'est ça la vie, parce que c'est ça, parce que c'est ça la vie, parce que c'est ça, parce que c'est ça la vie. Regarde-moi, car je n'aurai plus peur de toi. Avec des fleurs, même en silence, elle me le dit, elle me le dit. Alors la vie, regarde-moi, car je n'aurai plus peur de toi. Avec des fleurs, même en silence, elle me le dit dans. Parce que c'est ça la vie, parce que c'est ça. Parce que c'est ça la vie, parce que c'est ça.
cançó, doncs, per despertar-nos aquest matí de dimarts. Són les 8 i 5 minuts. Tot plegat ara que mateix, que tenim una temperatura al Baix Empordà de pràcticament 10 graus arreu de la comarca, 10,2 a Torroella, 10,6 a la Tallada Empordà, 10 graus i mig a la Bisbal, 10,9 a Palafrugell, això sí, a Castell d'Aro, 13 graus. I comencem el repàs dels titulars d'avui. L'oposició demana la dimissió de l'alcalde de Palamós per haver estat copilot del cotxe policial multat per excés de velocitat, Mariona Fernández.
L'alcalde de Palamós, Lluís Puig, va reiterar ahir davant la Junta de Portaveus Municipal les explicacions que ja va donar públicament el divendres passat, en què va admetre ser l'acompanyant del cotxe policial muntat a Castellplatja d'Aro. El vehicle el conduïa l'aleshores regidor de Mobilitat i Seguretat Ciutadana, Alfons Bartolomé, qui ha rebut una sanció per excés de velocitat. Arran dels fets, els grups polítics que estan amb l'oposició a l'Ajuntament de Palamós reclamen la dimissió de l'alcalde, qui assegura també que es mantindrà ferm al seu càrrec fins que el jutge derivi o no alguna altra responsabilitat.
Els bombers apaguen un petit incendi a la deixalleria de Calonge i Sant Antoni Maria.
Poc després d'un quart de 12 del migdia, els bombers van rebre un avís per un petit incendi que es va declarar a la deixalleria de Calonge i que ha afectat un contenidor. Els bombers es van activar amb 4 dotacions i en menys d'una hora el van aconseguir extingir.
També destaquem que el sector turístic diu que no troba personal i carrega contra les ajudes.
Així ha començat el discurs del president de la Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines, Antoni Escudero, en l'acte de commemoració del Dia Mundial del Turisme que es va celebrar ahir dilluns. El president també ha reclamat la necessitat que té Catalunya d'apostar per esdeveniments com la Ryder Cup.
I els càmpings catalans impulsen un pla de formació centrat en la sostenibilitat, la gestió del talent i la digitalització. Paula Brines.
A través del programa Comfortcat a mida i en col·laboració amb el Centre Universitari de Referència en Turisme, Hostaleria i Gastronomia Escrit a la Universitat de Barcelona, faran 11 formacions que disposaran de 165 places en total. L'objectiu és continuar enfocant la trajectòria del sector cap a la innovació, l'excel·lència i la competitivitat.
Els vaixells de grans dimensions hauran de pagar un impost per entrar al port de Palamós. Carla Salom.
La mesura forma part de la Llei del Canvi Climàtic impulsada pel Departament d'Acció Climàtica i té com a objectiu recaptar 7 milions i mig d'euros per fomentar la transició ecològica.
També us expliquem que Palafrugell ha arribat a un acord per la carretera Vella amb nous canvis de circulació. És una informació que ens l'amplia la Falga Sanyes.
L'Ajuntament ha arribat a un acord amb els veïns afectats. Això suposarà nous canvis circulatoris que entraran en funcionament les pròximes setmanes, inclouran una modificació de sentit de circulació i la instal·lació d'un nou giratori. En tots els casos, es mantindrà el carril bici.
I benvinguts a Pagès. La festa torna al Baix Empordà. Anna Romero.
Les comarques gironines es preparen per acollir Benvinguts a Pagès la festa, un esdeveniment que celebra la riquesa de la pagesia i els productes locals a Catalunya. Aquest any, l'esdeveniment tindrà lloc els dies 30 de setembre i 1 d'octubre.
I els afortunats tenen l'oportunitat de visitar la Meda Gran, una illa deshabitada des de fa gairebé 100 anys.
Durant els dos dies de la Fira de Pirates i Corsaris de l'Estartit, s'organitzen visites guiades per trepitjar l'illot més gran i conèixer les Illes Medes en pròpia pell. Una experiència única que poca gent té la possibilitat d'explicar perquè només s'ofereixen 8 sortides durant el cap de setmana i les places són molt limitades.
I Palafrugell ha estat a la seu de cursos de la Federació Catalana d'Atletisme, Rafael Corbí.
De fet, s'hi ha fet un curs de formadors i formadores de monitors d'atletisme que tindrà durada fins al dia 8 d'octubre. I també dissabte es varen fer unes formacions per als jutges de les competicions d'atletisme. Varen aprendre a utilitzar el sistema de video finish.
Són les 8 i pràcticament 10 minuts. I ara és moment de saludar Marc Vila, que ens porta la previsió del temps. Bon dia, Marc.
Bon dia.
Quins són els detalls del temps que tindrem avui al Baix Empordà?
Ahir començàvem la primera setmana de la tardor, però serà una setmana que ens recordarà més a l'estiu. I ho farà perquè les temperatures seran càlides i no tindrem gaire impediments per veure brillar el sol en la seva totalitat. Així doncs, avui dimarts comencem una jornada que es presenta càlida, una mica més càlida que ahir, i això ho notarem amb les temperatures que aniran a l'alça, tant les mínimes com les màximes. I això vol dir que la comarca tindrà una forquilla de temperatures que aniran dels 15 graus matiners als quasi 30 a migdia, tot això amb escassa o nula nuvolositat i un bon sol lluint al cel. Els propers dies s'assemblaran molt i si hem de destacar alguna cosa és que mica en mica es va notant que les hores solars s'escurcen i les nits poden ser més llargues i això ens deixa temperatures matinals una mica més fresca.
I sortim de les nostres fronteres del Baix Empordà per explicar-vos que avui a les 12 del migdia començarà el debat d'investidura d'Alberto Núñez Feijóo, que gairebé tothom dona pel fet que fracassarà. De moment el candidat del PP té 172 vots garantits, però n'hi falten 4 per aconseguir la investidura en primera volta. Feijóo no tindrà límit de temps en la seva intervenció. Un cop acabi serà el torn dels grups parlamentaris que intervindran per ordre de major a menor i durant un màxim de 30 minuts. Núñez Feijóo els pot respondre d'un a un o tots alhora. En aquest cas, la votació pública i partida serà demà i si no surt elegit, Feijóo tindrà una segona oportunitat el divendres. En aquest cas, necessitarà la majoria simple. També us expliquem que el bal escolar s'estendrà als alumnes d'educació secundària obligatòria, concretament els de primer d'ESO, en aquest cas serà amb un valor de 70 euros, una mica més baix que el que es va fer de 100 euros en el cas dels alumnes de primària. També en el món educatiu, en educació ha augmentat un 15% les hores setmanals de vetlladors per als alumnes amb necessitats educatives especials, però tot i això hi ha alumnes que han perdut hores de suport i és un fet que preocupa a les famílies i a les escoles. I de fet es tracta d'una partida pressupostària tancada de la qual ja s'han esgotat els recursos per a aquest any escolar, tal com va explicar la directora general d'Educació Inclusiva, la Laia Asso. També us expliquem un cas d'estafa que a través d'Stories, el racó de l'Hipòlit anuncia sortejos de grans quantitats de diners, de 100 a 1.000 euros, fins i tot de 100.000 euros. Des de l'anonimat, presumeix de tenir més de 4 milions d'euros al seu compte de PayPal per ajudar a qui més ho necessita entre els seus 174.000 seguidors. I en aquest cas, doncs, hi ha hagut ja diverses persones que han aportat les seves dades per aconseguir una ajuda econòmica, però que no arriba. I també us explicarem que en aquest cas es posa en marxa una escola per aprendre a tocar les campanes, en aquest cas a la Vall d'en Bas. Un so que ha anat desapareixent en el llarg dels últims anys i que, per tant, ara en aquest cas es farà una escola a la Vall d'en Bas a la Garrotxa on s'impartirà durant un any unes classes per aprendre a tocar les campanes. Començarà el 14 d'octubre i serà tots els dissabtes fins al mes de juny. Aquests són alguns dels titulars que també us hem destacat pel que fa sortint de la nostra comarca del Baix Empordà, però ara és moment d'aprofundir tota l'actualitat, ara que falta un minut i mig per arribar a un quart de nou del matí. L'oposició a l'Ajuntament de Palamós va demanar ahir la dimissió de l'alcalde de Palamós, Lluís Puig, per haver estat copilot del cotxe policial multat per excés de velocitat. L'alcalde, però, rebutja deixar el càrrec fins que el jutge derivi o no alguna altra responsabilitat. Què n'opinen els partits, Mariona Fernández?
Doncs tots d'ells van demostrar la de seva desaprovació davant les paraules de Puig. El portaveu de Junts per Catalunya, Ramon Trujillo, en conversa amb Ràdio Palamós, va deixar clar que no donarà suport mentre Puig sigui alcalde i va remarcar la pèrdua de credibilitat i la manca de respecte que ha tingut envers els regidors.
Bé, Junts per Catalunya li ha manifestat a l'alcalde que davant de tot el que havia passat, per responsabilitat, per integritat i fins i tot pel compliment del pla antifrau que tenim a l'Ajuntament i que hem votat tots els grups que estàvem representats la darrera legislatura, ha de dimitir. No hi ha una altra opció. Per nosaltres creiem que no es pot fer més mal a la institució, fins i tot si s'estima la institució, si s'estima el poble i així l'hem traslladat, l'única opció que queda és dimitir, i en el cas que ell cregui doncs, que ha de dedicar un esforç de cares a poder-se defensar judicialment, doncs això va en paral·lel, però que la institució ha de quedar impune, i especialment amb aquesta pèrdua de credibilitat i sobretot amb la manca de respecte que s'ha tingut envers els regidors, i m'incloc com a regidor de l'anterior legislatura.
El portaveu municipal de la CUP, Alex Samuels, també va manifestar la seva decepció cap al representant màxim de Palamós per no haver donat explicacions dels fets durant els rumors inicials.
Per part de la CUP Palamós Vilaromà, el que creiem és que no hi ha hagut res de nou. El rumor que fa temps que se sabia ja que l'Alfons Bartolomé portava el cotxe i en Lluís Puig anava de copilot s'ha confirmat, però per nosaltres les explicacions haurien pogut arribar abans tan bon punt hi havia el rumor, sense haver d'esperar aquesta prova. I això el que ens mostra una mica és que l'actitud de l'alcalde és d'anar allargant-ho sense voler afrontar-ho, no? D'esperar que hi hagi la prova, que sigui consultable, quan en realitat ja era Vox Populi i tothom l'havia vist. Segurament l'alcalde també l'havia vist, encara que ho negués. I a nosaltres això és el que més greu ens sap, que el representant màxim de la institució de l'Ajuntament de Palamós fa pensar que menteix. I això no ho trobem gens bé. I això doncs, és el que, lògicament, per part de l'oposició es demana que dimiteixi i que no menteixi.
La regidora de Vox, Cristina Ruz, que ja havia sol·licitat la renúncia de Puig al ple de dimarts passat, va expressar també el seu rebuig cap a les explicacions de l'alcalde.
Xerra molt, però no diu res en concret. Al final està com tirant pilotes fora i al final no ens ha donat una explicació concreta ni certa. Ens ha dit que, bueno, que això ho dirà el dia del judici. Jo crec que el poble necessita saber la veritat 100%, el per què ha ocultat això tant de temps, perquè també bueno, s'ha pagat tot suposadament amb els calés de l'Ajuntament i de tots els veïns. Així és que el que hauria de fer és donar la cara d'una vegada, no només fer-se càrrec del pagament de la multa, dels 900 euros, sinó tots els costos que això va generar i està generant, i a més demanar disculpa als agents sancionats i, com no, dimitir.
Divendres passat es va obtenir el contingut d'una fotografia d'un radar fet al cotxe camuflat de la policia local de Palamós, que fa 2 anys va ser multat per excés de velocitat a Castellplatja d'Aro. El conductor era l'actual exregidor de Mobilitat i Seguretat Ciutadana, Alfons Bartolomé, mentre que l'alcalde de Palamós, Lluís Puig, viatjava en el seient de l'acompanyant. De moment, assegura Puig, Bartolomé es farà càrrec de la multa, però l'alcalde seguirà defensant la seva posició fins que el procés judicial determini si hi ha d'haver més responsabilitats.
Els bombers apaguen un petit incendi a la deixalleria de Calonge i Sant Antoni Maria.
Poc després d'un 11:15 del migdia, els bombers van rebre un avís per un petit incendi que es va declarar a la deixalleria de Calonge i que va afectar un contenidor. Els bombers es van activar amb 4 dotacions i en menys d'una hora el van aconseguir extingir. En arribar van comprovar que el foc estava concentrat en el contenidor i que cremava poc. Això es deu al fet que els treballadors de la deixalleria van intentar apagar el foc amb un extintor.
El sector turístic diu que no troba personal i carrega contra les ajudes. Així ha començat el discurs del president de la Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines, Antoni Escudero, en l'acte de commemoració del Dia Mundial del Turisme que es va celebrar ahir. El president també ha reclamat la necessitat que té Catalunya d'apostar per esdeveniments com la Ryder Cup.
Però per atendre propostes com aquesta, ha insistit que cal resoldre un dels principals problemes que té el sector, trobar recursos humans. En aquest sentit, s'ha preguntat com pot ser que hi hagi atur i que, en canvi, no trobin mà d'obra per molts establiments. En relació a això, ha dit que aquest estiu hi ha hagut restaurants que no han pogut obrir totes les sales o fer tots els torns necessaris perquè els faltava personal i que això és un despropòsit. Escudero ha apuntat directament a les ajudes i subsidis estatals com a origen del problema.
El protagonisme que realment es mereix. I em refereixo a la dificultat, sento-s aquí, la dificultat que tenim els empresaris i empresàries per trobar recursos humans en tots els sectors. Deixem-nos de tòpics, no és en l'hostaleria, tothom li falta mà d'obra. Entre nosaltres avui tenim professionals de tots tipus, activitats econòmiques. Segur que qui més o menys té complicacions per omplir les seves plantilles de personal.
El president de la federació ha dit que segur que hi ha gent que necessita les ajudes, però que caldria estudiar cas per cas i no aplicar el cafè per tots. També ha demanat eliminar traves burocràtiques en els contractes fixes discontinus i revisar el sistema de baixes mèdiques. Per la seva banda, Torrent ha admès que falta personal qualificat i ho ha atribuït al fet que durant molts anys s'ha menys tingut la formació professional. Pel que fa a la Ryder Cup, Torrent ha respost a Escudero que està convençut que es podrà arribar a acords, però ha puntualitzat que cal fer-ho amb les condicions que vol la societat del segle XXI. La presidenta del Parlament, Anna R., per la seva banda, ha dit que calia apostar-hi. El govern ja va admetre a finals de la setmana passada que reprenien els contactes després que l'organització s'obrís a adaptar els camps de golf actuals.
I com us dèiem, ahir es va fer aquesta commemoració del Dia Mundial del Turisme i es van lliurar tres guardons.
El primer s'ha concedit al periodista del Diari de Girona, Albert Soler, per la cobertura mediàtica que durant aquests anys ha fet de l'esdeveniment. També s'ha guardonat l'empresa proveïdora de l'acte, Complet Hotel, i el president de la Diputació i del Patronat de Turisme de la Costa Brava, Miquel Noguer. Al seu torn d'intervenció, Noguer ha fet balanç de la temporada turística de Gironina. Entre juny i agost, per les comarques gironines, hi han passat 3,6 milions de turistes, un 6% menys que fa un any, però en canvi s'hi han fet més pernoctacions. Que el 2022 hem tingut 230.000 turistes menys, però han pernoctat més, ha dit Noguer. El president de la Diputació també ha dit que s'ha recuperat el turista britànic i el nord-americà. Estan contents de com ha anat i de com està anant també aquest setembre, ha insistit.
Però si mirem els 8 primers mesos de l'any, de gener a agost, les pernoctacions estan dos punts per sobre el 2022. I recordem que el 2022 estàvem per sobre el 19, que era l'últim gran any abans de la pandèmia. I el més remarcable és encara 10 punts per sobre, com deia, l'exercici del 2019. Per tant, en el conjunt dels 8 mesos tenim més turistes i més pernoctacions, que és una xifra excel·lent.
D'altra banda, Noguer ha dit que l'aeroport de Girona ha recuperat les xifres prepandèmiques i que esperen arribar als 2 milions de passatgers l'any que ve.
La Federació Catalana de Càmpings ha estat reconeguda pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya de la Generalitat per impulsar un pla de formació que potencia la sostenibilitat, la gestió del talent, la promoció i la digitalització. Paula Brines.
A través del programa Conforcat a Mida i en col·laboració amb el Centre Universitari de Referència en Turisme, Hostaleria i Gastronomia adscrit a la Universitat de Barcelona, faran 11 formacions que disposaran de 165 places en total. El centre universitari és expert en formació adreçada al sector turístic. Segons destaca el president de la Federació Catalana de Càmpings, Miquel Gotanegre, amb aquesta aliança desplegaran un programa de formació potent donant resposta a les necessitats específiques del sector amb una formació orientada a la millora constant de l'oferta i posant el focus en apostes de futur com la sostenibilitat, les inversions constants i el camí cap a l'excel·lència. El pla de formació permetrà també enfortir el teixit empresarial del sector del càmping, format majoritàriament per a empreses familiars, i contribuirà a motivar la gent jove perquè vulgui seguir treballant als establiments catalans. De fet, el sector dels càmpings ha dut a terme en els darrers anys grans inversions per mantenir al dia les instal·lacions i així poder innovar, un fet que ha comportat nombrosos premis i reconeixements a nivell europeu.
Els vaixells de grans dimensions hauran de pagar un impost per entrar al port de Palamós. La mesura forma part de la Llei del Canvi Climàtic impulsada pel Departament d'Acció Climàtica i té com a objectiu recaptar 7 milions i mig d'euros per fomentar la transició ecològica. Carla Salom.
La Generalitat de Catalunya ha elaborat un avantprojecte d'impost que gravarà les emissions contaminants dels grans vaixells que arribin als ports de Barcelona, Tarragona i Palamós, segons informa Ràdio Palamós. Segons aquesta proposta, les naus que emetin alts nivells d'òxid de nitrogen i partícules hauran de pagar una taxa d'un euro per cada quilogram d'emissions contaminants. Aquesta mesura està prevista entrar en vigor durant el segon semestre de 2024, després d'obtenir un dictamen favorable del Consell de Treball Econòmic i Social i ser aprovada pel govern. S'estima que de mitjana les embarcacions pagaran aproximadament 759 euros, amb un 44% d'elles que tindran una quota inferior als 300 euros, un 60% inferior a 500 euros i un 78% inferior als 1.000 euros. La recaptació anual d'aquest impost finalista destinat al Fons per a la Protecció de l'Ambient Atmosfèric serà de 7 milions i mig d'euros. L'executiu assegura que aquesta mesura no tindrà un impacte dissuasori en el volum de trànsit de vaixells que arriben als ports catalans. Es considera una mesura pionera a Europa i té com a objectiu principal incentivar la reducció d'emissions. A més, es preveuen bonificacions per a aquelles naus amb certificats que acreditin millores energètiques i per a aquelles que estiguin registrades en el Sistema de Gestió i Auditoria Mediambiental de la Unió Europea. Estaran exempts d'aquest impost els vaixells que es dirigeixin a les Illes Balears, així com aquells que arribin per causes de força major o en finalitats humanitàries. També es preveuen reduccions de la base imposable per a les naus que es connectin a la xarxa elèctrica del port i que rebin tots els seus serveis d'energia elèctrica a través d'una bateria interna.
Palafrugell ha arribat a un acord amb els veïns afectats per la circulació de la carretera Vella de Calella. Això suposarà nous canvis circulatoris que entraran en funcionament les pròximes setmanes. Inclouran una modificació del sentit de la circulació i la instal·lació d'un nou giratori. En tots els casos es mantindrà el carril bici Falgar-Sanyàs.
La principal novetat serà el canvi de sentit de circulació a partir de Santa Margarida. El següent tram de carretera serà d'un únic sentit de la circulació en direcció Calella de Palafrugell. Aquesta mesura ha de permetre reduir el recorregut dels veïns per arribar als seus habitatges. L'altre canvi és la instal·lació d'un nou giratori a l'alçada de la rotonda de l'autovia. Només hi podran accedir els veïns i s'instal·larà una càmera i un radar de tram per controlar-ho. També es millorarà la senyalització i la seguretat de l'accés a la zona de les discoteques. Hi haurà un carril propi per fer el gir. L'alcalde, Juli Fernández, assegura que l'acord permet continuar amb la filosofia marcada sobre la seguretat de la via, mantenir el caràcter pacificat i de seguretat per continuar fomentant la mobilitat activa. I, al mateix temps, evitar el màxim d'accidents amb ferits greus i solucionar les molèsties que s'havien ocasionat als veïnats de Prat Xirlo i Sant Roc. Fernández assegura que abans no s'havien fet cap diàleg amb els veïns de Prat Xirlo i de Sant Roc i que calia arribar a una solució conjunta. L'alcalde assegura que és una carretera amb un alt volum de trànsit durant l'estiu, no només de vehicles motoritzats, sinó també de gent que l'utilitza en bicicleta o hi practica esport.
Aquest cap de setmana podrem gaudir un any més de la festa que dona l'oportunitat d'explorar el món agrícola i gaudir d'experiències de turisme de proximitat. Torna, benvinguts a Pagès, la festa, Anna Romero.
Aquesta iniciativa, impulsada pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i el Departament d'Empresa i Treball, té l'objectiu de promoure el sector primari, el turisme de proximitat i l'agroturisme sostenible. En el cas del Baix Empordà, enguany es podran trobar tres activitats, un allotjament, dos restaurants i una explotació. Entre els diferents negocis trobarem Mas Cases, una petita explotació agrícola i ramadera situada a Cruïlles, la qual s'hi dedica a la criança d'ovelles, venda de llana, carn de xai, làctics i cosmètica natural. A Palamós, Mas del Vent oferirà una visita guiada i tast de productes bé, enmig dels conreus d'oliveres i vinyes. En aquesta edició s'espera que més de 5.000 persones visiti la demarcació de Girona durant el cap de setmana.
Durant els dos dies de la Fira de Pirates i Corsaris de l'Estartit s'organitzen visites guiades per trepitjar i conèixer les Illes Medes en pròpia pell. Una experiència única que poca gent té la possibilitat d'explicar a Paula.
En total s'ofereixen 8 sortides durant el cap de setmana i només aquelles persones més espavilades poden realitzar-la perquè les places són molt limitades. En el nostre cas vam fer la visita guiada diumenge a 3:45 i hi vam sortir des del port de l'Estartit i allà vam agafar una barca cap a les Illes Medes. Només d'arribar-hi teníem clar qui era l'amo de l'actual illot, el gavià de potes grogues. Avui dia aquest paratge natural acull la colònia de cria d'aquest ocell més gran de la Mediterrània i, per tant, és millor no molestar els seus habitants predilectes. Al llarg de la ruta circular, en la qual resseguim tot el perímetre de la Meda pels seus pendents, trobem restes d'esquelets de gavians i el seu menjar, però també runes de les diferents ocupacions que ha patit l'illa. De fet, al cim d'aquest espai delimitat per penya-segats pràcticament verticals, encara hi resta intacte un far.
I la Meda Gran ha sigut coneguda històricament com un punt estratègic de la Mediterrània, no?
Sí, perquè qui posseïa aquesta illa podia controlar les rutes de navegació com també accedir a terra ferma amb total facilitat. Per això aquest illot va ser un important assentament que va ser ocupat per cavallers, pirates i militars en els diferents segles. Gràcies a les restes materials i els documents antics, se sap que els romans i els grecs coneixien l'existència de l'illa per les troballes de necròpolis, com també que al segle XV s'hi va construir una fortificació de la mà dels cavallers del Sant Sepulcre i que després aquesta va ser utilitzada com un refugi pirata per atacar Torroella i l'Estartit un cop la cavalleria la va abandonar. Més tard es van fer servir aquestes restes per crear una presó i aquesta també va allotjar després una guarnició militar fins al 1890. A més, la Meda va ser conquerida per tropes angleses i franceses que es van disputar durant segles el seu domini. És a dir, que l'illot va ser un lloc de vigilància, un punt militar i una potència marítima molt valuosa. Ara bé, avui dia queden poques restes visibles de tot això i la majoria d'edificacions que queden estan en deteriorament. No obstant, es poden observar dues cisternes annexes i restes de bateries, edificis militars i fortificacions, així també com el far construït el 1868 i que encara segueix en ús.
Són 8:45 del matí. Diversos museus de la demarcació de Girona s'han unit, en aquest cas, a 11 cellers per gaudir dels caps de setmana del mes d'octubre amb la iniciativa Beu-te al Museu. Per parlar-nos d'aquesta iniciativa, avui ens visita la propietària del celler Martí Fabra i participant en el projecte Beu-te al Museu. Clara Poc, bon dia.
Hola, bon dia.
Projecte a Beu-te al Museu, ara parlarem d'aquest projecte, però el celler Martí Fabra on és?
Nosaltres som a Sant Climent Sescebes, al nord de l'Alt Empordà.
En aquest cas, quina és la tasca que feu des del vostre celler?
Som un celler familiar, fem vi, bàsicament, és el nostre objectiu, fer vida a les vinyes que tenim de fa moltíssimes generacions. Una de les gràcies és precisament això, des del 1305, que tenim el primer document de la família, d'on s'ha fet vi a casa nostra, l'ha fet la nostra família, i a més sense interrupció.
En aquest cas estem parlant, com dèiem, amb Clara Poc, que és propietari del celler Martí Fabra, un dels cellers que participen en el projecte Beu-te al Museu. Què és aquest projecte?
Aquest projecte neix del Patronat Turisme Costa Brava amb la intenció d'unir patrimoni i vi. El patronat té diferents associats, té museus, monuments i també dins d'un altre club, diguem, del mateix patronat, té tot de cellers que formem la ruta del vi. Ja feia temps que temptava la idea d'unir vi i cultura i proposar aquestes visites amb tastos on els museus no només són un aparador, no només són un escenari, diguem, on te fer un tast de vins, sinó on s'unissin les dues històries.
És a dir, que s'explica, no?, la relació.
Sí, són visites en les que es visita doncs, un museu i a través de la seva col·lecció, doncs, ja sigui dels quadres que té, com si, per exemple, a nosaltres ens ha tocat un monestir, doncs a través de les estances del monestir, anem trenant una història que lliguem amb els vins.
Com és que vau decidir sumar-vos a la iniciativa?
Per nosaltres, encantats, és a dir, per nosaltres el vi és un fet cultural en si, és a dir, és un fet patrimonial, creiem que dins de cada copa s'hi amaguen moltíssimes històries i llavors aquesta unió, diguem, amb museus o monuments ens permet també arribar a un públic que potser, si no, no tindríem i viceversa. Suposo que en els museus el fet d'obrir les portes en els cellers i en el vi també els hi permet atensar un públic que potser no és el que acostuma doncs, a visitar-los.
Perquè hi ha aquesta diferència de visitants.
Sí. És a dir, hi ha un públic, diguem, que visita museus, hi ha un públic que li agrada anar a fer tastos de vins i en aquesta ocasió els reunim tots dos.
Des del celler creieu que és important promocionar la D.O. Empordà a través d'iniciatives com aquesta?
Sí, del tot. És a dir, creiem que precisament per gaudir d'un producte, gaudir del vi, val la pena conèixer la seva història, que és un valor afegit més que tenim a la nostra terra. Som un lloc, diguem, la de Empordà, amb una cultura del vi mil·lenària, no? Pràcticament arrenca amb les ruïnes d'Empúries fins als nostres dies i creiem que és això, precisament un valor afegit que potser altres déus no poden explicar i que hem de potenciar.
Si algú vol participar en aquesta edició del Beute al Museu, en aquest cas doncs, ens centrarem més en el celler Martí Fabra de Sant Climent Sescebes, com ho ha de fer? Ha de comprar alguna entrada? S'ha de posar en contacte amb vosaltres?
Ah, això mateix. Les places són limitades. Tot el que és la venda d'entrades es fa directament des del patronat. Vull dir, si es busca doncs, això, Beute al Museu, ja s'arribarà a una plataforma de venda online, com qui compra un tiquet del teatre, és exactament el mateix. Val la pena no entretenir-se, és a dir, si es tenen ganes, doncs agafar amb antelació l'entrada perquè s'acaben. És a dir, són experiències que tampoc no podem oferir, diguem, a un grup gaire nombrós, són grups limitats, i a veure sí que val la pena no entretenir-se perquè si no es pot tenir algun disgust.
Per tant, és això, que qui ja estigui interessat ja pot anar a comprar les entrades, perquè totes aquestes activitats, quan es fan?
Es fan al llarg del mes de setembre i octubre, intentant una mica desestacionalitzar el turisme en una terra on tenim molta càrrega, doncs això, els mesos de juliol i agost. Es va pensar aquesta activitat de cares a la tardor i això arrenca doncs, els caps de setmana, ha arrencat ara el setembre i fins a finals d'octubre.
Vosaltres organitzeu activitats periòdicament o només és un dia en concret?
Nosaltres en el Festival Beute al Museu hi tenim només un dia assignat, és a dir, cada celler i cada museu té un dia assignat. Per això deia, dic, qui vulgui, qui li interessi venir, que aprofiti, perquè passarà un cop l'any això.
I fora d'aquesta, no, del marc Beute al Museu, vosaltres sí, també organitzeu altres propostes?
Sí, de tant en tant, és a dir, no som un celler, diguem, molt turístic, perquè som una casa de pagès de tota la vida i ja us deia, nosaltres ens dediquem a fer vi i sí que intentem, doncs, això, quan la feina ens ho permet, doncs, ensenyar al celler o amb el Festival Vívid, que també organitza el patronat, sempre muntem algun happening que altre, però perquè ens agrada que ens conegui de més, però és veritat que no som un celler molt abocat al turisme, per dimensions i possibilitats.
Per tant, és un dels motius pels quals qui vulgui pugui venir fins a Sant Climent Sescebes per conèixer la tasca que feu des del celler Martí Fabra, també, doncs, evidentment, emmarcada en aquesta activitat Beute al Museu i que, per tant, també hi hagi doncs, totes aquestes activitats dels diversos museus de la demarcació de Girona. La veritat és que val molt la pena entrar a la pàgina web del museu art.cat/beuteelmuseu, allà és on hi ha tota la informació. En aquest cas, les entrades tenen un preu de 20 euros, es poden comprar des d'allà. Abans d'acabar aquesta conversa, Clara Poch, no sé si ens vols destacar alguna cosa més.
Res, no. Gràcies vosaltres per la difusió que feu de les activitats i espero que la gent s'animi i ho disfruti.
Clara Poch, doncs que vagi molt i molt bé aquesta edició de Beute al Museu i a reveure.
Moltes gràcies. Adéu, bon dia.
I nosaltres destaquem altres qüestions. Com que Palafrugell ha estat a la seu dels cursos de la Federació Catalana d'Atletisme. Aquest cap de setmana ha començat el curs per als formadors d'atletisme i se n'ha fet un per aprendre a fer servir l'equip de videofinish de les competicions. En Rafael Corbí.
Ha estat a la seu de cursos de la Federació Catalana d'Atletisme. Aquest cap de setmana ha començat el curs per als formadors d'atletisme i se n'ha fet un per aprendre a fer servir l'equip de vídeo finishing de les competicions. Dissabte, els jutges de les competicions d'atletisme van rebre una formació per aprendre a utilitzar el sistema de vídeo finish que fan servir els estadis de la demarcació de Girona. En parla Josep Massa del Club Atlètic Palafrugell.
Una formació per jutges encaminada a l'ús de l'equip de Video Finish que la Federació Catalana d'Atletisme juntament amb la Diputació de Girona han cedit a les comarques gironines per tal de poder controlar les proves que es disputin a la demarcació. Per això cal formar en el seu ús a una sèrie de jutges amb la idea de que la Delegació d'Atletisme de Girona sigui una mica autosuficient a l'hora de controlar les proves atlètiques que s'organitzin.
Diumenge també han començat les sessions presencials del curs de formadors i formadores per als monitors d'atletisme. Les classes presencials es faran a l'estadi municipal Josep Pla i Arbonès de Palafrugell els caps de setmana fins al 8 d'octubre.
De forma presencial, un curs de formadores i formadors d'atletisme que ha tingut molt bona acceptació, doncs hi ha una trentena de persones inscrites.
Gràcies, en Rafael Corbí. 20 minuts, arribem ja a les 9 del matí, moment en què farem també una altra conversa. Perquè Palafrugell busca voluntaris per promoure l'ús del català amb el projecte Xerrem Junts. Consisteix a compartir hores de conversa entre catalanoparlants i persones que no el dominen. És una iniciativa impulsada per la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i que també es du a terme en diferents ciutats de Catalunya. Avui, per aquest motiu, parlem amb la Coral Cot, tècnica d'educació. Bon dia.
Hola, bon dia.
I també tenim a la Maria Dolors Ferrer, que és una de les voluntàries del projecte Xerrem Junts. Bon dia.
Bon dia.
Un projecte que, precisament, pel que hem estat comentant ara abans de començar l'entrevista, ja fa uns quants anys que es du a terme a Palafrugell, ara en parlarem, però que també es busquen voluntaris. Per tant, en aquests pròxims minuts intentarem aprofundir una mica més en què consisteix, però abans doncs d'explicar també com es pot fer, com es pot ser voluntari, hem de conèixer una mica més en què consisteix Xerrem Junts.
Doncs us explico una mica. Es tracta de dedicar una hora i quart a la setmana a un grupet petit d'aprenents de català, nouvinguts a la població, que tenen ganes d'aprendre-la i, per tant, necessiten practicar la nostra llengua. Es dona la circumstància de que hi ha moltíssima gent que arriba d'altres països i s'apunta a cursos de català, bé de l'oficina de català o de l'escola d'adults o allà a la pròpia àrea d'educació, però després, malauradament, al carrer no l'acaben de practicar, perquè els catalans tenim aquest mal costum d'adreçar-nos en castellà als que ens sembla que són de fora, no? Llavors hi ha aquesta necessitat de que puguin practicar aquella mica que van aprenent a les classes, i per això fem aquesta crida a persones del poble, persones catalanoparlants, no cal que tinguin cap coneixement específic, més que ganes d'escoltar i de xerrar una mica, eh? Però de xerrar, d'escoltar més que de xerrar, perquè del que es tracta és de que xerrin els que necessiten practicar-lo.
Diríem que aquestes persones nouvingudes són gent que es posa en contacte per participar en aquestes xerrades, o són gent que són els que ja fan els cursos de català?
Generalment ho oferim als alumnes dels cursos, a través de l'escola d'adults i de l'oficina de català. Els professors ho ofereixen als alumnes com un extra, com un espai d'això, a més de les classes. Però de vegades apareixen al llarg del curs persones que, pel que sigui, no poden encabir-se en cap curs i que, en canvi, sí que necessiten... Bueno, els hi podem oferir aquest petit espai.
És un projecte que dèiem que fa anys que es du a terme.
Sí, aquest és el sisè any, el sisè curs, em sembla. Sí, sí. És una oferta, una proposta que ens va fer la CAL, la Coordinadora d'Associacions per la Llengua, de fer aquest conveni de col·laboració, en què nosaltres des d'aquí busquem els xerraires, que en diem, i els voluntaris, i els hi proporcionem un espai. La CAL els hi proporciona als voluntaris una mica de formació i uns materials didàctics, diguéssim, unes quantes eines per arrencar, que després la Dolors ja us explicarà que s'ho fan cada voluntari a la seva manera i no necessàriament utilitzen els materials que la CAL proporciona. Però bueno, la qüestió és que és una associació que té aquest objectiu de fomentar la llengua catalana, d'acollir les persones nouvingudes, i amb aquest objectiu doncs miren de donar eines a les persones que voluntàriament s'ofereixen.
Per saber-ne més, li preguntarem a la Dolors Ferrer quina és l'experiència de fer això.
Bé, mireu, jo aquest any ja serà el cinquè que faig Xerrem, i l'experiència per mi és fantàstica, fantàstica. Ens ho passem molt bé, jo faig molt de teatre, perquè s'ha de fer molt de teatre, perquè si no, no t'entenen moltes vegades. Sobretot alguns que són d'un nivell molt baix, doncs això, has de fer molt de teatre perquè puguin interpretar el que estàs dient. I per altra banda he tingut també grups una mica més, amb un nivell més elevat, que hem pogut fer doncs, d'alguna manera unes xerrades una mica més amb més de contingut, com ha sigut aquest darrer any. Però l'experiència és fantàstica, almenys en el meu cas és fantàstica, perquè són dones, eh? Són dones i bàsicament marroquís. També hi ha alguna romanesa i alguna sud-americana, però normalment són del Marroc. I tenen ganes d'aprendre, se'ls veu que tenen ganes d'aprendre, i ho intenten i ho volen fer i ho escriuen. Jo no sé com ho escriuen, però ells ho fan.
Sí que és veritat que la Dolors ha dit que la majoria són dones, i pels horaris i així tenim bastanta població que es dedica doncs, a cuidar els fills, no? Que són persones que durant, mentre els nens són a l'escola, venen a l'escola d'adults, aprenen, tenen aquest seu temps per elles i per aprendre, però tenen aquesta vida que la Dolors diu. Però en altres horaris de vegades tenim altres perfils, no? Per exemple, el curs passat vam tenir un grup que era majoritàriament de nois, més nois que noies, però joves tots, i bueno, va ser com una mica diferent, perquè generalment són un perfil de població que estan més per la feina i que no tant per venir a aprendre, no? I que ja aprenen el que necessiten mentre treballen, diguéssim. Però sí que de tant en tant hi ha altres perfils, diguéssim, no?
Perquè es fan, ja que parlem d'horaris, hi ha un horari estipulat de quan es fan aquests tallers?
No. Intentem ajustar les necessitats o la disponibilitat dels voluntaris amb la dels xerraires, o sigui, amb la dels alumnes que ho demanen.
Es fa el Centre Municipal d'Educació?
Sí, mirem de buscar alguna aula, algun espai, algun raconet en allà, sí, sí. Intentem casar les diferents necessitats i possibilitats.
Abans estàvem parlant d'aquest intercanvi entre les dues parts i també de buscar aquestes converses. Em comentàveu que des de l'organització s'ensenya com fa una petita formació a les persones que vulguin fer aquest intercanvi, però que de vegades després no s'acaba complint. Com és això?
Bé, ens donen un llibre adequat amb el nivell que de població, i després uns cartells que hi ha, per exemple, què sé jo, un parc, perquè vegin el que hi ha en un parc, que puguin dir, doncs, això és un arbre, això és un no sé què, això és un jo què sé,
sí,
aquestes
coses. Làmines amb dibuixos,
unes làmines grans, amb dibuixos, imatges, i jo, la veritat és que el llibre, jo he de dir que l'utilitzo poquíssim, perquè no em serveix. Jo no sóc gens, no tinc la formació de mestre, no en sé gens de ser mestre, i llavors m'agrada més l'espontaneïtat. Però les làmines sí que les utilitzo, perquè visualment els és més fàcil de que els quedi el relacionar la imatge amb la paraula, o amb el que s'està fent en la imatge, doncs és més fàcil per ells que els quedi, perquè la visió ja sabeu que és importantíssima per tot, per l'aprenentatge, i això sí que ho faig servir. La veritat és que sí, m'ha servit molt. Les làmines sí.
Els xerraires, no és el concepte que feu servir? Quant de temps fan de xerraires?
En principi el compromís que demanem és per un curs escolar. Comencem ara a primers d'octubre, perquè al setembre tot just estem situant-nos tots plegats, i acabem cap a maig o juny. En teoria seria mitjans de juny, però moltes vegades acabem abans, perquè la gent a partir de Setmana Santa a vegades ja ens desapareix, no només en aquest programa, sinó en tots els cursos per adults. A partir de Setmana Santa hi ha gent que comença a treballar de temporada i ja no tenen tant de temps. Però bueno, en principi és això, el compromís que demanem és per un curs escolar.
Algú que ens estigui escoltant i vulgui participar com a voluntari, com ho ha de fer?
Doncs pot adreçar-se directament a l'àrea municipal d'educació, al Centre d'Educació Núria Ribas, o bé a través de la plataforma VIP Palafrugell, de la pàgina web del voluntariat per Palafrugell.
Estem parlant, en aquest cas, amb la Coral Cot, que és tècnica d'educació, també amb la Dolors Ferrer, que és voluntària del projecte Xerrem Junts. Moltes gràcies. Bon dia.
A vosaltres.
Gràcies a vosaltres. Adéu. Adéu.
Recordem, doncs, que és una proposta que generalment hi van els alumnes que ja fan els cursos de català al centre, però si algun nou vingut també vol participar, només ha de posar-se en contacte amb el Centre Municipal d'Educació. I qui vulgui ser voluntari també ho pot fer, és a dir, pot posar-se en contacte amb el centre o a través de la pàgina web de Voluntariat i Participació de Palafrugell, on allà hi ha tota la informació per poder apuntar-se i formar part d'aquest projecte per ajudar a parlar el català a persones nouvingudes i que té una durada d'un any i que es fan sessions cada setmana. 10 minuts pràcticament són els que ens queden de programa, també són els que ens queden fins a arribar a les 9 del matí, moment en què farem un repàs dels titulars més destacats del dia d'avui. L'oposició demana la dimissió de l'alcalde de Palamós per haver estat copilot del cotxe policial multat per excés de velocitat, Mariona.
L'alcalde de Palamós, Lluís Puig, va reiterar ahir davant la Junta de Portaveus Municipal les explicacions que ja va donar públicament el divendres passat, en què va admetre ser l'acompanyant del cotxe policial muntat a Castellplatja d'Aro. El vehicle el conduïa l'aleshores regidor de Mobilitat i Seguretat Ciutadana, Alfons Bartolomé, qui ha rebut una sanció per excés de velocitat. Arran dels fets, els grups polítics que estan amb l'oposició a l'Ajuntament de Palamós reclamen la dimissió de l'alcalde, qui assegura també que es mantindrà ferm al seu càrrec fins que el jutge derivi o no alguna altra responsabilitat.
Els bombers apaguen un petit incendi a la deixalleria de Calonja i Sant Antoni Maria.
Poc després d'un quart de 12 del migdia, els bombers van rebre un avís per un petit incendi que es va declarar a la deixalleria de Calonja i que va afectar un contenidor. Els bombers es van activar amb 4 dotacions i en menys d'una hora el van aconseguir extingir. En arribar van comprovar que el foc estava concentrat en el contenidor i que cremava poc. Això es deu al fet que els treballadors de la deixalleria van intentar apagar el foc amb un extintor.
I Maria, el sector turístic, diu que no troba personal i carrega contra les ajudes.
Així ha començat el discurs del president de la Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines, Antoni Escudero, en l'acte de commemoració del Dia Mundial del Turisme que es va celebrar ahir dilluns. El president també ha reclamat la necessitat que té Catalunya d'apostar per esdeveniments com la Ryder Cup.
Els càmpings catalans impulsen un pla de formació centrat en la sostenibilitat, la gestió del talent i la digitalització, Paula.
A través del programa Comfortcat a mida i en col·laboració amb el Centre Universitari de Referència en Turisme, Hostaleria i Gastronomia adscrit a la Universitat de Barcelona, faran 11 formacions que disposaran de 165 places en total. L'objectiu és continuar enfocant la trajectòria del sector cap a la innovació, l'excel·lència i la competitivitat.
I els vaixells de grans dimensions hauran de pagar un impost per entrar al port de Palamós, Carla.
La mesura forma part de la Llei del Canvi Climàtic impulsada pel Departament d'Acció Climàtica i té com a objectiu recaptar 7 milions i mig d'euros per fomentar la transició ecològica.
A les 8 i 52 minuts, Palafrugell arriba a un acord per la carretera vella amb nous canvis de circulació a Falgàs.
L'Ajuntament ha arribat a un acord amb els veïns afectats. Això suposarà nous canvis circulatoris que entraran en funcionament les pròximes setmanes. Inclouran una modificació de sentit de circulació i la instal·lació d'un nou giratori. En tots els casos, es mantindrà el carril bici.
I aquest cap de setmana podrem gaudir un any més de la festa que dona l'oportunitat d'explorar el món agrícola i gaudir d'experiències de turisme de proximitat. En aquest cas, torna Benvinguts a Pagès la Festa, Anna.
Aquesta iniciativa, impulsada pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i el Departament d'Empresa i Treball, té l'objectiu de promoure el sector primari, el turisme de proximitat i l'agroturisme sostenible. En el cas del Baix Empordà, enguany es podran trobar 3 activitats, un allotjament, 2 restaurants i una explotació. Entre els diferents negocis trobarem Mas Cases, una petita explotació agrícola i ramadera situada a Cruïlles, la qual s'hi dedica a la criança d'ovelles, venda de llana, carn de xai, làctics i cosmètica natural. A Palamós, Mas del Vent oferirà una visita guiada i tast de productes bé, enmig dels conreus d'oliveres i vinyes. En aquesta edició s'espera que més de 5.000 persones visiti la demarcació de Girona durant el cap de setmana.
I durant els dos dies de la Fira Pirates i Corsaris de l'Estartit també s'han organitzat visites guiades per trepitjar i conèixer les Illes Medes en pròpia pell, una experiència única que poca gent té la possibilitat d'explicar a Paula.
En total s'ofereixen 8 sortides durant el cap de setmana i no només aquelles persones més espavilades poden realitzar-la perquè les places són molt limitades. En el nostre cas vam fer la visita guiada diumenge a 3:45 i hi vam sortir des del port de l'Estartit i allà vam agafar una barca cap a les Illes Medes. Només d'arribar-hi teníem clar qui era l'amo de l'actual illot, el gavià de potes grogues. Avui dia aquest paratge natural acull la colònia de cria d'aquest ocell més gran de la Mediterrània i, per tant, és millor no molestar els seus habitants predilectes. Al llarg de la ruta circular, en la qual resseguim tot el perímetre de la Meda pels seus pendents, trobem restes d'esquelets de gavians i el seu menjar, però també runes de les diferents ocupacions que ha patit l'illa. De fet, al cim d'aquest espai delimitat per penya-segats pràcticament verticals, encara hi resta intacte un far.
Ja en el titular, en els titulars esportius us hem explicat que Palafrugell ha estat a la seu de cursos de la Federació Catalana d'Atletisme. Aquest cap de setmana ha començat el curs per als formadors d'atletisme i se n'ha fet un per aprendre a fer servir l'equip de videofinish de les competicions Sant Rafel.
Palafrugell ha estat a la seu de cursos de la Federació Catalana d'Atletisme. Aquest cap de setmana ha començat el curs per als formadors d'atletisme i se n'ha fet un per aprendre a fer servir l'equip de vídeo finishing de les competicions. Dissabte, els jutges de les competicions d'atletisme van rebre una formació per aprendre a utilitzar el sistema de vídeo finish que fan servir els estadis de la demarcació de Girona. En parla Josep Massa del Club Atlètic Palafrugell.
Una formació per jutges encaminada a l'ús de l'equip de Video Finish que la Federació Catalana d'Atletisme juntament amb la Diputació de Girona han cedit a les comarques gironines per tal de poder controlar les proves que es disputin a la demarcació. Per això cal formar en el seu ús a una sèrie de jutges amb la idea de que la Delegació d'Atletisme de Girona sigui una mica autosuficient a l'hora de controlar les proves atlètiques que s'organitzin.
Diumenge també han començat les sessions presencials del curs de formadors i formadores per als monitors d'atletisme. Les classes presencials es faran a l'estadi municipal Josep Pla i Arbonès de Palafrugell els caps de setmana fins al 8 d'octubre.
De forma presencial, un curs de formadores i formadors d'atletisme que ha tingut molt bona acceptació, doncs hi ha una trentena de persones inscrites.
3 minuts i les 9, també en els titulars de fora del Baix Empordà. Us hem explicat que avui a les 12 del migdia comença el debat d'investidura d'Alberto Núñez Feijóo, que gairebé tothom dona per fet que fracassarà, però de moment el candidat té 172 vots garantits, però n'hi falten 4 per aconseguir la investidura en primera volta. Feijóo, en aquest cas, no tindrà límit de temps en la seva intervenció i després, un cop acabi, els parlamentaris intervindran per ordre de major a menor i durant un màxim de 30 minuts i el candidat del Partit Popular els podrà respondre a tots alhora o bé d'un per un. També us hem explicat que el bal escolar també s'estendrà a alumnes d'educació secundària obligatòria. Això sí, en comptes de 100 euros serà de 70. En aquest cas, però, doncs, també s'ha ampliat la presència d'aquest bal escolar. També en el món educatiu us hem explicat que, tot i augmentar el 15% les hores setmanals de vetlladors per a l'alumnat amb necessitats educatives especials, hi ha alumnes que han perdut hores de suport i això preocupa a les famílies. Però la directora general d'Educació Inclusiva, Laia Asso, assegura que això es tracta d'una partida pressupostària tancada i que ja s'han esgotat els recursos per aquest any escolar. També us hem explicat que hi ha unes estafes a través del compte El Racó de l'Hipòlit que anuncia sortejos de grans quantitats que poden donar de 100 a 1.000 o fins i tot 100.000 euros. Des de l'anonimat presumeix de tenir més de 4 milions d'euros al seu compte de PayPal per ajudar qui més ho necessita, entre ells els seus 174.000 seguidors. Això sí, en aquest cas els Mossos d'Esquadra ja alerten del risc d'aquesta estafa. I anem ja tancant el supermatí. Falta un minut per les 9, però serà moment de fer un últim repàs pel que fa a la previsió meteorològica amb en Marc Vilà.
Avui dimarts comencem una jornada que es presenta càlida, una mica més càlida que ahir. I això ho notarem amb les temperatures que aniran a l'alça, tant les mínimes com les màximes. I això vol dir que la comarca tindrà una forquilla de temperatures que aniran dels 15 graus matiners als quasi 30 a migdia. Tot això amb escassa o nula nuvolositat i un bon sol lluint al cel.
De fet, el que us comentàvem quan hem començat el programa, bàsicament aquí a la nostra comarca teníem uns 10 graus, ara ja en tenim 11 pràcticament totes les localitats, menys a Castell d'Aro, que allà ja arriben els 13 en el dia d'avui, però que aquests termòmetres que aniran a l'alça al llarg del dia, a mesura que vagi doncs, sortint el sol i vagi avançant aquest dimarts 26 de setembre. Heu estat escoltant el Supermatí a la sintonia de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i també en emissió Ràdio Bisbal. Demà a partir de les 8, més Supermatí amb el repàs de tota l'actualitat.